Ràdio Vilafranca.
Passen 6 minuts de les 11.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Quina sort comptar avui amb dos bons lectors i amants dels llibres, com són els nostres tertulians literaris, la Dolors Bosch i el Jesús Gómez. Bon dia i bon Sant Jordi.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Sant Jordi.
Bon Sant Jordi.
Heu passejat i heu comprat llibres i roses o ho fareu més tard?
Jo passejaré. Mirar llibres miraré. Comprar llibres no en compraré. Però només per una cosa, perquè jo durant tot l'any en compro molts. I llavors penso que avui és el dia de que les persones que volen comprar llibres no els hi puc fer nosa, no puc ocupar un lloc que no pot ser.
Que considerada. Ella... Sergi Pàmia es fa igual, compra llibres tot l'any, menys per Sant Jordi.
Per ella cada dia Sant Jordi, menys avui, no?, del llibre. Sí, jo tampoc, el fet de comprar avui mateix no és una predilecció que tingui. Vull dir que ja els he comprat, els que volia per mi, per regalar, ja els tinc a casa. I a més també, com m'agrada sempre entrar en llibreries i comprar al llarg de l'any, no és cap problema. Però és un dia que m'agrada molt. Vull dir, aquesta combinació dels llibres, de la rosa, i a més si fa sol, el veure la gent passejant, els homes amb la rosa, portant a la rosa, dius, aquí li portarà, no? I després les parades de llibres. He sentit que es calcula que es vendran 2 milions de llibres i 7 milions de roses, eh?
La pregunta és, quants es llegiran?
A veure, jo hi voldria afegir una cosa. Jo, a pesar d'això, també compro els llibres, en regalo, el dia de Sant Jordi. En regalo, el que passa que no els compro el dia de Sant Jordi, perquè sempre penso en les persones que li vull regalar, que la meva família sempre esperen que els hi compri algun llibre. I a vegades pregunto, voleu un llibre? No, tu mateixa. O sigui, que em deixen bastant lliure. I això sí, això ho faig sempre perquè penso que s'ha de fer. Perquè ja és una cosa dintre de la família de tota la vida, de que ens regalàvem llibres el dia de Sant Jordi, tot i que no els compràvem el dia de Sant Jordi, perquè això ja vinc d'herència de lectors. A casa meva tothom és molt lector.
Sí, a mi, a la meva família també ja saben que ja, si Jesús fa un regal, hi ha moltes possibilitats de que sigui un llibre, no?
Preferiu
en canvi,
caigui...
regalar-me a mi un llibre els hi costa, perquè digo...
No s'atreveixen,
exacte.
Fa respecte. Preferiu que caigui en laborable, Sant Jordi,
jo
com
sí.
És el cas?
Jo sí.
Jo crec que sí.
Sí,
no?
Jo sí. Jo sí. I trobo que és com una... No sé, és com més quotidià, més popular, més... Bueno,
remarca més, no?, el caràcter
sí.
Festiu, el no coincidir amb
o sigui,
un festiu, precisament.
No cal
no?
Que coincideixi,
sí.
És festa igual. Jo crec que inclús la gent que treballa ja és un any...
Busques
dia...
aquest moment de festa,
sí,
no?, de sortir.
Sí. Jo crec que sí.
I deixeu-me que us pregunti per les declaracions d'Eduardo Mendoza. Creieu que és una botada, ganes de provocar, que s'ha fet gran?
Jo estic amb tu, amb que s'ha fet gran. S'ha fet gran. I ja està. Vull dir, pot dir el que vulgui. Vull dir, ell pot donar la seva opinió. Vull dir, ell no és ningú per decidir que no es digui d'una manera i es digui d'una altra.
Però és una diada catalana, és un dia gran pels catalans i per Catalunya. És un dia que ens estimem molt, no?
És un dia que genera consens, és bonic,
no? Convertir en un dia internacional en què es difumini, es dissolgui el fet estrictament català, a mi no m'agrada això.
Sí, a més una persona que ha viscut tota la vida a Barcelona, eh? Jo això em costa molt, sí, perquè viu al barri de Sant Gervasi. Jo estic farta de veure'l pel carrer. En una certa època el trobava al supermercat, pràcticament. O sigui, acaba de dir, no ho entenc, no, em costa molt. Però jo li dono l'excusa de que s'ha fet gran, sincerament. O ganes de,
o ganes
soroll,
de provocar.
O ganes de provocar.
Té llibre.
O ganes de vendre llibre.
Però necessita provocar d'aquesta manera, no? Vull dir que hi ha provocacions que tenen més gràcia.
És com una botada, no?
No? Sí.
No, jo crec que li hem donat més importància.
Fa d'empant terrible, no sé.
Sí, no li...
Doncs matem-ho aquí.
Sí, jo crec que sí.
Molt bé.
Tant al Jesús com a la Dolors els hi hem demanat que ens facin alguna recomanació literària, que ens facin de recomanadors, així us donem algunes idees. Què proposes, Dolors?
Mira, jo, per una banda, proposava un llibre que potser ja n'he parlat alguna altra vegada, que és El mag, de Carl de Colm Tóibín, que és un llibre que, tot i que és una novel·la, però com que la posa dintre del segle XX, explica la història del segle XX, i l'excusa és la vida de Thomas Mann. Llavors, jo penso que és una novel·la que val la pena llegir-la, i de les que jo dic que quan s'ha acabat de llegir es pot tornar a llegir, perquè sempre hi han quedat coses. O sigui, és una lectura molt... A més, es llegeix molt bé, vull dir, és molt agradable de llegir, és gruixuda, però jo la recomanaria, eh? Vull dir, i et diria que aquest senyor escriu molt bé, és un autor que escriu molt bé, però és una novel·la que l'ha feta, o sigui, penso que mereix una consideració especial, tot i que ha escrit moltes coses. I després, un llibre que em surt una mica de la cosa meva, i és un llibre que es diu O Humanitat, de l'Albert Elfa. L'Albert Elfa...
Ex-corresponsal
de TV3, de guerra, i és un llibre que l'ha escrit després, ja jubilat, i un llibre, penso que és un de tipus periodístic, explica coses, diguem-ne, molt curioses, i, bueno, jo el recomanaria perquè és un llibre que no estarà potser a primera fila avui, i precisament per això ho dic, perquè hi ha molts llibres interessantíssims, no dic pas que no, però aquest potser, com que ja no és novetat, potser ja no hi serà. I penso que val la pena.
Jesús, què proposes?
Bueno, jo proposo dos ben diferents. Un és de la Willa Cather, que va néixer el 1876 i va morir el 1947, americana. El seu llibre es diu La meva Antònia. L'accent a la primera A, perquè és de procedència de Bohèmia, que és un llibre del 1918. És un llibre molt ben escrit, amb una prosa exquisita. Els amants de les descripcions de la natura, doncs, gaudiran moltíssim, perquè és una història dels pioners, dels primers que varen, doncs, instal·lar-se i varen començar a treballar a la terra ja al llunyà oest, als Estats Units, i sobretot com si fos el paradís, aquella natura verge, doncs t'arriba amb una sensibilitat molt, molt profunda, no? I a part el personatge, l'Antònia, doncs és un personatge amb molta humanitat. A més, és un llibre que explica diferents històries, totes molt amenes, i realment, qui ho llegeixi, jo crec que es passarà una bona estona, unes bones hores de lectura. Està, precisament aquest any, ha sortit traduït al català en l'editorial artesana Cal Carrer. També és novetat, en català. I l'altre és ben diferent. Aquí escombro cap a la meva àrea. És un llibre de reflexió, un assaig de política, d'ètica política, del Michel J. Sandel, de l'any 2009, que es diu Justícia. No? Doncs per reflexionar sobre el tema de la justícia, de les diferents concepcions de la justícia, sempre amb un diàleg amb l'actualitat i per ficar-se, diguem-ne, al dia sobre quines són les diferents concepcions que en l'actualitat s'enfronten i dialoguen entre si, doncs és molt, molt recomanable. A més, està escrit amb un estil que arriba, que no torna a les coses més complexes del que són, i això s'agraeix, que sigui a la vegada divulgatiu, per dir-ho així, amè i rigorós. Jo, aquests tres ingredients triomfen necessàriament.
Cada mes fem tertúlia sobre la lectura del Club Literari de la Biblioteca Torres i Bages, i avui, aquest abril, també ho farem. El llibre que han compartit és Matrioshkas, de Marta Carnicero Hernández. Qui ens diu alguna cosa sobre la trama per arrencar?
Primer, si voleu, volia dir, per situar una mica, que és un llibre breu, és de 170 pàgines.
Vull 170, dir
que és un, sí. 170 pàgines, que té 27 capítols breus, cada capítol en dues parts, menys l'últim. La primera part porta un títol, normalment molt curt, com dir Matarrates, Massa Mare, No és Justícia, i l'altre un número. El del títol correspon a la Hanna, que és una dona de 42 anys, i el del número correspon a una veu, a la veu d'un adolescent, 17 anys a punt de complir 18, que és la Sara. La vida de les dues estan molt lligades. Aquí tenim el problema de fins on diem, no diríem massa, però està clar que aquestes dues vides s'han de trobar i ho fan força aviat a la novel·la. I, bueno, el context dic el context i ja després dono la paraula a la Dolors. El context és el maltractament, les violacions massives que va haver a la guerra de Bòsnia, el Herzegovina, que va ocórrer des de l'any 1992 a 1995. Es calcula que entre 50.000, entre 20.000 i 50.000 dones musulmanes bòsnies varen ser violades, i moltes varen morir, altres varen donar llum perquè els hi prohibien que avortessin. I arrel d'això i arrel també de les violacions que va haver a la guerra de Ruanda, a Ruanda el 1994, doncs les violacions, sobretot les massives, varen ser declarades crims de guerra i crims contra la humanitat. Vull dir que arrel d'això, d'aquesta barbaritat, d'aquesta barbàrie, aquests fets van ser declarats això. Tot i que, malauradament, després, per exemple, la República del Congo, entre l'any 1998 i 2013, es calcula que 200.000 dones van ser violades.
Quina barbaritat.
Jo canviaré una mica el tema, per treure el tema, ja l'hem tocat. Jo parlaria de dos aspectes rellevants que a mi m'han cridat molt l'atenció de cara a l'estructura i la manera, les veus. Hi han dos veus diferents. Una veu és primera persona, que és l'adolescent, i la segona veu, que per això a vegades costa d'entrar a dintre de la lectura, perquè la segona veu està en segona persona. O sigui, la Hannah està escrit tot en segona persona. Llavors, et costa d'entrar-hi perquè dius, a veure, quina veu és això? I no, vull dir, costa perquè no hi estem acostumats. I a mi això m'ha semblat molt rellevant perquè, per una banda, la primera persona és molt col·loquial i la segona persona és com molt íntima, molt, molt introspectiva, o sigui, el relat és una altra manera de fer, saps? I llavors, saps això que a vegades parlem de les novel·les, que dius, ai, totes les veus són iguals, en aquí no. O sigui, la gran, diguem-ne, màgia del llibre, que al final a mi em va costar d'entrar, i de veritat ho dic, però
sí,
després,
també,
un cop entrar...
Confessió, moment confessió.
Clar, un cop entrar-hi és com molt bonic veure aquestes dues veus tan diferents. I això a mi m'agrada perquè realment les novel·les, si tothom té la mateixa veu, no té cap gràcia. Llavors, a més distingeix, per exemple, la Hannah explica el moment actual, en el moment que està, que va en consonància amb el mateix temps de l'adolescent, que representa que és actual, 2022, més o menys, i quan ella pensa en el seu passat, tot el que explica és en lletra cursiva. Llavors, clar, vull dir, arriba un moment que veus l'estructura, o sigui, agafes l'estructura i llavors ho entens molt bé. I la veritat és que quan acabes de llegir el llibre, jo vaig fer dues coses. O sigui, jo recomano sempre que es torni a llegir al començament, perquè llavors ho entens molt. Però jo he fet una altra lectura. He fet una segona lectura en la qual he llegit les dues narracions separades. I s'aguanten totes dues, pràcticament, que és molt bo.
Quin exercici, més curiós, no?
Bueno, jo m'he divertit, amb 170 pàgines m'ha donat però m'ha fet... O sigui, a mi m'agrada jugar amb això. I ho explico no amb cap suficiència de res, només com un exercici que no el faig normalment. Però en aquest cas, com que eren dos veus tan diferents, vaig pensar, a veure, com ho enganxes millor? I jo m'ho vaig passar molt bé fent això. Vull dir, no sé...
Sí, sí, totalment d'acord. Ja ho he dit, que també a mi em va costar entrar. I la mateixa autora en una entrevista ho reconeix, que és un llibre que sigui un abrupte d'entrada, que dius, ostres, desconcertant, de qui em parla, de què em parla, d'on està, no? I després, al cap de poques pàgines, doncs ja et vas enganxant, a més, hi ha molt diàleg, a més, la Sara, l'adolescent, doncs parla d'una manera molt contundent i molt tallant, amb molta, a vegades molt afilada i amb molta força, i vaig fer també l'experiència de tornar a llegir els dos o tres primers capítols, un cop acabat, i ho entens tot. Dius, ostres, quan vaig començar no entenia res, i ara és que perfecte, ho entens, entens cada una de les línies, cada una de les idees que van sortint, cada una de les descripcions. Que, per cert, ella mateixa, jo he dit allò dels Balcans, però aquí pràcticament només ho insinua, perquè ha volgut donar un aire de que no centrar-se únicament en unes víctimes particulars i específiques, sinó que simbolitzi d'alguna manera el drama de milions de dones, d'altres molts altres conflictes bèl·lics, en què malauradament doncs, pateixen aquest tractament tan, tan brutal. Però tot i així, a la pàgina 21, vull dir que molt aviat, anomena un balneari de Vilina Blas, amb B baixa, Vilina, les dues amb B baixa, Vilina Blas. Doncs jo dono el consell, el recomano, de que mireu per Google, busqueu per Google, Vilina Blas, balneari, i trobareu informació que us permetrà també entendre millor aquesta novel·la.
Sí, jo no diré
gaire,
més,
jo no diré gaire, però sí que, com surt a la pàgina sí. 21, i la mateixa autora diu que molts no es fixaran, doncs que ho feu. Mireu a veure què es diu sobre Vilina Blas, que és molt...
Actualment la trobaran.
Sí,
i tant.
Sí, sí,
jo
sí,
també
sí,
ho he fet. L'exercici, vull dir, ja ho sabia què era, però vaig comprovar una cosa que m'havien dit i realment és veritat. Jo diria que el que és interessant també de la novel·la és que explica la violació, però no l'explica. O sigui, no és morbosa. O sigui, és una novel·la en la qual notes el patiment i l'angoixa de tot, però no et fa mai cap descripció del fet en si. O sigui, et fa una prèvia que ja et fa entendre-ho tot. Però després no s'hi recrea. Llavors, esclar, vull dir, tu et pots imaginar el que sigui, eh? No sé, vull dir...
Sí que accentua molt el fet d'això, no?, de que sigui utilitzada la violació com a arma de guerra i el cos de la dona com una terra a invair, a conquerir, a fer nostra. Per tant, el fet de deixar-les embarassada era intencionat, perquè era una forma de conquerir el cos i de accentuar també la neteja ètnica que s'estava fent. I d'aquí també es deriva una altra qüestió, que és tot el drama dels nens nascuts d'aquestes violacions, perquè tant la mare com els nens varen rebre, nens i nenes, varen rebre el rebuig de la seva comunitat d'origen.
O sigui,
la noia aquesta, la noia, la Hanna, se'n va viure a 2.000 quilòmetres del seu poble.
Sí, perquè la seva mare la considera... O sigui, hi ha un moment que ho insinua, no ho diu quasi, però ho insinua, de dir, tu has deixat fer. O sigui, com si fossis culpable. És fortíssim, això. O sigui, que a part de que t'hagin violat, el teu entorn considera que t'ho has deixat fer, vull dir, és com... Que em fa com una mica, dius, com és possible, no? Vull dir, no... I després, no sé, o sigui, aquí el que explica realment és les conseqüències d'aquests fets. O sigui, com es viuen a posteriori, perquè, clar, això s'està explicant, ell ho explica... perquè ella no... O sigui, quan diu el matriosca, jo la matriosca és la Hanna, que és la que s'ha anat tancant. O sigui, hi ha la petita, la nena petita, la que es va fent gran, la que és mestra, perquè ens explica que és mestra, com se les emporten, com van... O sigui, va explicant i va traient... O sigui, va traient capes.
Hi ha un capítol que... un fragment d'un capítol que explica que entenen per què el títol matriosques. És molt interessant, val la pena llegir-ho amb atenció.
Matrioshka són aquelles nines russes,
sí,
una dins de l'altra.
Una dintre l'altra. Sí, inclús sí. Fa referència al començament de tot,
també...
que li fan un regal, que també és un regal amb una cosa molt grossa, sí. Que no direm que hi ha dintre del regal, una cosa molt grossa que va traient capses fins que troba una cosa petita.
I també hi ha la voluntat de mantenir-ho viu, el testimoni, de que això no es perdi en l'oblit, que es mantingui la memòria.
De la memòria.
A més, precisament, l'autora diu que la idea d'aquesta novel·la li va sortir quan a l'any 21 o així va veure una exposició sobre aquest tema en la presó de la Model de Barcelona. I a la vegada també havia una obra de teatre sobre el tema i un documental. I a partir, quan va sortir de l'exposició, va dir, ostres, jo he de fer un escrit, una obra sobre aquest tema. Aquest tema s'ha de mantenir viu, no? I, si em permeteu, l'únic que llegiré avui, una miqueta llarg, però crec que deixa molt clar aquesta idea de la necessitat de mantenir la memòria i no deixar que caigui en l'oblit, Diu, aviat no hi haurà res. No són els anys que desdibuixen els records. És l'oblit buscat. És el rentat de cara. Aquesta frase ja és déu-n'hi-do, eh? No són els anys que desdibuixen els records. És l'oblit buscat. És el rentat de cara. És saber de conviure amb el cinisme dels qui us neguen per apropiar-se del dolor que van causar. La Nora t'ho diu cada cop que parleu. La Nora és la germana de la Hanna. Ho estan blanquejant tot. Recordes la paret darrere del gimnàs? L'estan arrebossant, Hanna. És per plorar. N'estan esborrant totes les marques. Perquè de patiment n'hi ha per donar i per vendre. Però el bàndol menys ferit ha après a guardar-se'l com un mal menor. Quan la humiliació carrega la balança d'un costat, desenterrar el passat es torna de mal gust per als que voldrien estalviar-se la vergonya dels seus actes. Aquí un diagnòstic molt encertat. Insistiran que va ser una època difícil per a tothom, que cal ser tolerant, que tots vau perdre algú, que ara toca conviure, i potser sí que el compreies el discurs del costat del vençut, si no fos tan evident que és sempre el guanyador qui proposa avançar, deixar el passat enrere i no tombar-se. El silenci és negació, i ni pots ni voldràs mai guardar-te, en la segona persona, i ni pots, tu, no, Hanna, i ni pots ni voldràs mai guardar-te el dolor en nom de la bona educació que se us demana.
Jo parlaria ara, per trencar una mica, que al final, l'últim pàrraf també diu el mateix. Diu, reviure el passat pot ser tan imprudent com visitar el lloc recordat i descobrir que no hi queda res d'allò que vas conèixer, però tornaràs, malgrat tot, a un país que va ser el teu. Quasi és el final del llibre, això, Però no, jo volia parlar de la portada del llibre. La portada del llibre és una imatge en la qual hi ha un quadre que s'ha trencat el vidre, hi ha els trossets de vidre trencats a davant, que és com si fos un trencaclosques que el llibre et va composant amb trossos, va fent. Trobo que està molt bé, o sigui, m'agrada molt la imatge del llibre.
Està clarament...
O sigui, de la portada, és molt... Què?
Està clarament inspirat en un quadre de Magritte.
Sí.
Un quadre de Magritte que la diferència és que en els trossos de mirall que hi ha trencats al terra estarien també pintats el cel i els núvols.
Però clar, és que...
Representació la... realitat, una crítica
clar,
també a la realista,
que...
no?
La cosa és que és tot negre.
I també la idea de darrere el mirall, no? Darrere el mirall, anem a buscar darrere el mirall, no?
Una mica el futur i una mica, diguem-ne, la idea de que bé, un futur una mica esperançador, tot i que no li tenim massa, però vull dir, però almenys que no perdem la diguem-ne, la mica de
jo fer-ho. Com a crítica, entre cometes, o que a mi no m'ha acabat de funcionar més, són dos personatges que són la Betty i el Pep, especialment el Pep, que ho parlàvem abans, no? I, clar, com parlen són la Hanna i la Sara, doncs aquests no ens acabem de... Jo no m'acabo d'explicar molt bé.
Però són secundaris, Jesús, són secundaris. No té importància. Penso, Vull dir, no, jo penso que li busquem potser més... Bueno, no ho sé. No, digues.
No, era això, que com se centren aquestes dues, els altres, potser falta informació per acabar d'entendre-ho millor.
Ah, potser seria una altra novel·la, això.
Ens queda un minutet. A qui recomanaríeu Matrioshkes? Qui pot gaudir d'aquesta lectura?
A veure,
que inicialment no és fàcil, heu reconegut.
No, però al cap de poques pàgines no, ja...
Jo recomanaria que tinguessin paciència. O sigui,
no abandonar.
Que no l'abandonin. I si cal fer l'exercici de potser llegir-lo... O sigui, si tens una bona estona, perquè si el deixes i el tornes a agafar, potser et costa d'agafar una mica el fil. Perquè la unió dels dos personatges, fins a la meitat de la novel·la no els entens. O sigui, t'expliquen dues històries que ho intueixes, però quan una parla de l'altra, diguem-ne, és a meitat del llibre. Pàgina 70, O sigui, bueno, més de la meitat. O sigui, més o menys. Ara ho estic dient de memòria.
Però... Sí, és un llibre per fer un exercici d'empatia.
Com
el que ha fet la mateixa autora. L'autora diu de que, clar, fins i tot es va plantejar de dir, ostres, fins a quin punt tinc dret, per dir-ho així, a parlar per boca seva, no? D'això tan greu que els hi va, tan bàrbar que els hi va passar, no? Llavors, bueno, un exercici d'empatia, no? Doncs això també jo penso que el lector... És una lectura per fer aquest exercici d'empatia i de reflexió.
Jo penso que sí que fa
pensar. I
que
és prou àgil.
Sí.
Matrioshkes, de Marta Carnicero, Jesús Dolors, moltes gràcies per compartir tertúlia amb els oients i bon Sant Jordi.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 12:15 i us oferim un darrer repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès en xarxa i comencem per explicar-vos que Sant Sadurní ha rebut per primer cop l'Oficina Mòbil d'Atenció Ciutadana de la Generalitat. Sant Sadurní d'Anoia ha rebut, doncs, aquest dimecres l'Oficina Mòbil d'Atenció Ciutadana que s'ha instal·lat a la plaça de l'Era d'en Guineu de 9 a 11 i que ha ofert servei sense necessitat de cita prèvia. Aquest nou dispositiu forma part de les oficines d'atenció ciutadana mòbils presentades recentment pel Govern de la Generalitat amb l'objectiu d'apropar l'administració al territori. El servei ofereix informació sobre tràmits, suport en gestions en línia i assistència en l'ús de sistemes d'identificació digital, així com la gestió de cites, consultes, queixes i suggeriments. També incorpora un espai d'autoservei perquè la ciutadania pugui fer tràmits de manera autònoma o amb acompanyament. I d'altra banda, hem d'explicar-vos també que l'Oficina d'Atenció Ciutadana Mòbil de la Generalitat visitarà mensualment Torrelles de Foix. El proper divendres 15 de maig s'estrenarà aquest nou servei de l'Oficina d'Atenció Ciutadana Mòbil de la Generalitat de Catalunya a Torrelles. Mensualment s'instal·larà a la plaça Lluís Companys de 11:45 del migdia fins a 1:15 per oferir atenció presencial i facilitar les gestions relacionades amb la Generalitat, com informació sobre serveis i tràmits, rebre suport per fer gestions en línia o donar-se d'alta i configurar els sistemes d'identificació digital. Per més informació, cal anar al web gent.cat/OHmòbil. Després de l'estada del 15 de maig, les següents visites a Torrelles de Foix seran el 12 de juny i el 10 de juliol. I hem de parlar, d'altra banda, d'un ensurt a l'Arboç pel despreniment d'una façana. L'incident no ha causat ferits, però ha obligat a actuar d'emergència. Va ser un despreniment en la façana d'un edifici que va provocar aquest ensurt aquests dies a l'Arboç. Els fets no van causar ferits, però han requerit la intervenció dels serveis d'emergència per assegurar la zona i evitar els riscos. L'incident ha generat preocupació entre els veïns, tot i que la situació s'ha controlat ràpidament. Ara s'analitzaran les causes del despreniment i l'estat de l'edifici per garantir la seguretat. I acabarem aquest repàs d'informació d'àmbit local i comarcal explicant-vos també que els castellers de Vilafranca organitzen aquest diumenge la segona edició de la Festa Canalla, un matí d'activitats per als infants de la comarca. Després de l'èxit de la primera edició, que va reunir més de 200 infants, els castellers celebraran diumenge la segona edició de la Festa Canalla. Es farà de 10 del matí a les 12 del migdia a la Rambla de Sant Francesc i és gratuïta. L'activitat vol consolidar-se com una cita anual destinada a apropar el món casteller als més petits a través del joc i de la participació. La jornada comptarà amb 8 activitats pensades per infants de diferents edats, amb propostes lúdiques d'aventura, equilibri, força i de descoberta del fet casteller. A més, tots els participants que completin totes les activitats podran entrar en el sorteig d'una bicicleta que es farà al final del matí. Serà, com dèiem, aquest diumenge a la Rambla de Sant Francesc de Vilafranca entre les 10 del matí i les 12 del migdia.
Penedès en xarxa.
Passen 4:30 de 11:15. Let's go, girls. Els últims minuts del magazín acaben amb un nou capítol de l'Empel, que signa l'Eva Plazas. Avui, Sant Jordi, parlant de vins rosats. Anem cap a Ràdio Sant Sadurní, on ja ens espera l'Eva, juntament amb el Miquel Cuenca.
Doncs nosaltres, que donem la benvinguda novament a l'Eva Plazas, en aquest nou capítol, el número 15 de l'Empelt, en aquesta primera temporada, avui, i destacant la data de Sant Jordi, fent un especial tot parlant, ho deies tu, Sílvia, de caves rosats.
Hola a tothom i benvinguts i benvingudes a l'Empel de Cava Women. Avui és un programa especial, és especial perquè és Sant Jordi, un dia de llibres, de roses i avui hi afegim bombolles, bombolles de cava rosat, perquè si hi ha un cava que representa la primavera i Sant Jordi, és aquest, el cava rosat. color de rosa, aromes de fruita vermella, i si i ens posem una mica més poètiques, la sang del drac convertida en elegància dins una copa, que espero que avui ho veurem. Avui parlarem, doncs, d'un cava que sovint s'ha entès poc, però que és segurament un dels més complexos i delicats, i jo sempre dic més difícils de fer. Comencem, doncs, avui tenim tres convidades. Tenim a l'Olga Font, de Font Pinet.
Hola.
Hola, Olga. També tenim a la Sandra Esteve, de Peralada.
Hola, bones.
Què tal, Sandra? I tenim una noia molt jove, la Mònica Ferrer, del celler Mas Ferrer.
Hola, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bé. Ah, mireu, perquè avui és Sant Jordi dalt, he anat a buscar una rosa a la vinya, eh? És a dir, abans de venir he passat per la vinya. Sabeu que els rosers són un indicador natural de plagues que poden atacar després a la vinya. Per tant, és un indicador que si veiem, per exemple, l'oïdi, la cendrosa, que està atacant a la vinya, ai, perdó, que està atacant el roser, farem un tractament a la vinya per prevenir aquest fong. Per tant, aquests rosers, que són roses amb unes aromes increïbles, però que alhora també són uns indicadors naturals de les plagues de la vinya. Doncs comencem, si us sembla. Us faré una pregunta molt fàcil. Què és per vosaltres el cava rosat? Sandra, què és per tu el cava rosat?
Ostres, doncs no és tan fàcil, eh? Pensava que seria una mica més. Pues la veritat és que jo, per mi com a enòloga és un repte, és una prova difícil, que, no, que hem d'assumir cada verema amb molt de respecte. I després, com cava lover, pues, bueno, és un aliat perfecte per, no, quan t'has convidat a casa, a esta ampolla que obres la primera, no, i que una mica, pues, bueno, com és molt bon aliat per donar esta benvinguda, no, aquest caliu que t'agrada que tinguin els teus amics o els teus familiars quan venen, per exemple, no, o a casa i tal.
Sí. Molt bé. I per vosaltres, què és el cava rosat?
Per mi és un cava que entra molt bé pels ulls, però encara entra millor quan el tastes.
Molt bé.
És un producte elegant i amb aromes atractius i frescos.
I per tu, Olga?
Jo us en diria tres atributs de frescor, elegància i versatilitat.
Molt bé. La veritat és que quan no saps què veure, veu un cava rosat.
Que total,
va de meravella. I després, dient el que, continuant amb el que tu deies, Sandra, no? Jo també, amb la part tècnica com a enòloga, és difícil fer el cava rosat o un bon vi rosat, perquè al final has de posar en maceració les pells, al final el que ens dona el color és aquesta maceració amb les pells, i que cada any et surti igual. Per
exacte.
Mi és el repte.
Sí,
no?
Sí, sí, és obtenir aquest color i després no poder mantenir aquest color, que cada vegada és com més difícil la segona part, no? D'aquest color
que es mantingui al llarg del temps.
Que es mantingui al llarg del temps i sobretot, no, amb el cava que afrontes una segona fermentació, amb els mesos de criança i tot això, la veritat és que és un repte potent, no?, que tenim cada any. Cada
Clar, perquè al final quan és most té molt de color.
Exacte.
Després, en la primera fermentació ja perdem color i ja després, amb la segona fermentació i les mares, en tornem a perdre i finalment amb la criança, no? Per tant,
exacte,
és de l'inicial que tu tens en aquell mos i el moment aquell fins que arriba a la,
al
a la
cava, taula,
a
sí,
la taula,
sí, sí.
Ha canviat molt, no? Com bé sabeu, les varietats autoritzades per elaborar el cava rosat són l'atrapat, és una varietat que hem importat, podríem dir, de la zona de Tarragona, de la Conca de Barberà. També tenim la Pinot Noir, no?, que és també una de les varietats que hi ha des dels anys 90, es va començar a plantar aquí al Penedès per fer el cava rosat. Tenim Garnatxa i Monestrell. Els vostres caves de quines varietats són? Si voleu, com que els anirem provant tots tres, Sandra, si vols obrir el teu i ens ho vas explicant, quin és aquest cava?
Bueno, pues jo us he portat un cava collit a 22, és el Stars Touch of Rosé, vale? I juguem amb tres varietats aquí, el 60% és Garnatxa i després porta una miqueta de Chardonnay i una miqueta de Pinot Noir.
Molt bé, i ara us preguntareu com és Chardonnay, si és una varietat blanca per un cava rosat. Doncs mireu, la Deo Cava permet fins un 25% de varietat a negre, en aquest cas, quan elaborem el cava. Per tant, què vol dir això? Que nosaltres, en el cupatge, de fet ha de ser un cupatge amb raïm, val? És a dir, quan ens arriba el raïm sí que es permet barrejar raïm blanc amb raïm negre, en aquest cas Chardonnay amb Pinot Noir. Sí que és veritat que després no es permet barrejar ni mostos ni vins, eh? Si és per rosat anirà per rosat i si és per blanc anirà per blanc. Només podem fer la barreja quan estem parlant del raïm. Molt bé. I què és? Un brut reserva, en aquest cas?
És un brut. És un brut.
Té un toc de...
Té un toc de sucre, sí. Està al voltant dels 6 grams litre.
Molt bé. Doncs si el vols servir... I mentre el anem tastant, anem parlant amb la Mònica i l'Olga, també. Hem de tenir en compte que en aquest any 2025 s'han venut prop de 190 milions d'ampolles de cava dins la DO Cava i només un 7% són rosats. Olga, per què creus que passa això?
Jo crec que és un tema cultural, que en molts llocs, la majoria dels llocs del cava està associat a celebracions i el cava típic és el blanc.
El blanc,
llavors,
no?
El rosat queda en segon terme, tot i que és, això és molt versàtil i també es podria utilitzar, però...
Mm-hmm. I tu, Mònica, què en penses d'això?
Sí, una mica en la línia del que ha dit l'Olga. Crec que al final pel que demana el consumidor és cava blanc, llavors les varietats que hi ha plantades aquí com a majoritari és varietats Macabeu Xarel·lo Parellada, llavors dona poc espai a... Llavors, bueno, igual hem de canviar una mica la mentalitat del consumidor i apropar també una mica aquest rosat.
A la gent jove, potser.
Sí,
potser ja... el cava que arribi a la gent jove, no? Perquè al final el que... És veritat que, per exemple, els xampanys rosats, no? Sempre tenen com més prestigi que el blanc. I aquí és una mica al revés, no? Sempre ha sigut com el més desprestigiat. Però jo crec que ara està agafant aquesta qualitat el cava rosat i s'està col·locant en el seu lloc del segment que li pertoca, no?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que igual també s'ha traslladat una mica aquest concepte que tenim de producte efímer, que igual està molt, no? Es relaciona molt amb els vins tranquils, no? Amb els vins a vegades rosats, pues, jo crec que el consumidor os veu com un producte efímera quan no té res a veure el cava rosat, no? Un cava rosat després d'una segona fermentació, jo crec que té molta més vida, no? I molt més recorregut. Igual, no sé, seria com una opció de poder transmitir això al consumidor, que, no? Que és una de les parts més difícils nostra, no?
I després, no sé si us heu trobat vosaltres, quan aneu en fires o de vegades que quan convides a una copa, és a dir, què vol? Què li ve de gust? La gent, si convides, t'agafa primer la copa de rosat. Ara, després, si a la taula han de demanar una ampolla de cava, ja la demanen de blanc. Això us heu trobat? Us ha passat?
Això sí, jo, per exemple, el cava tast és l'estrella. Tothom...
Vol rosat, oi, el cava tast?
Sí.
I, en canvi, potser a l'hora d'anar a la botiga a comprar-lo o d'estar al restaurant i demanar l'ampolla de cava... demanen el blanc quan han degustat el rosat. No sé, us hi trobeu? Penseu que això és també per la cultura una part de comunicació cultural? Perquè si la gent està demanant el cava rosat vol dir que en el fons li agrada o que li és atractiu, no? Com ho veieu?
Sí, probablement és una part cultural, no? Al final, el que dèiem, el consumidor està acostumat a veure cava blanc, llavors costa una mica més entrar. En canvi, en una fira, no? Doncs potser és més fàcil provar coses noves i...
I després a casa ja no se'n recorda del que han provat.
Sí, sí.
Molt bé, i després una mica, parlant del color, no? aquest veig que és molt, molt pàl·lid.
És molt pàl·lid, sí, sí, d'ahir el nom, no? D'ahir una mica també el nom, que és com un toque de rosado, no?
Ah, tot jafrosé.
Exacte, exacte, sí, té una part del nom, bueno, en anglès, no? La veritat és que, pues, ho treballem molt amb esport i bueno, sempre s'ha buscat aquest coloret, bueno, vulgui una mica més delicat,
més pàl·lid, no?
Veig
sí, que vosaltres pàl·lid. També teniu el color bastant pàl·lid. Sí, sí. Si vols, Mònica, vés obrint el teu i així vale. Ja n'anem parlant. Perquè també és veritat que la tendència del color ha anat passant a caves molt, molt pàl·lids, no?
Total, sí, sí.
Sí, sí, perquè havien sigut
molt pujats. Jo, per exemple, allà a Vilarnau tenia el copatge, feia el copatge pel mercat nacional, diguéssim, ja. El que era per les Espanyes, diguéssim, i Catalunya, el de nacional que tenia molt de color, o més color, i el d'internacional, d'export, ja. Que dius tu, Sandra, doncs amb molt menys color. I ara, al final, la tendència és que tot està anant cap a menys color. Ara ja només faig un copatge del rosat i ja està, perquè al final tots estan anant a aquesta tendència. Però sí que és veritat que encara alguna vegada sembla que torni algun rosat amb molt de color, o no? Com ho veieu, això? Vosaltres, la tendència és també aquesta de poc color?
Jo crec que sí que va baixant el, la tonalitat.
Cada vegada més, eh?
Sí, 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 totalment.
El vostre també, Mònica, és molt pàl·lid, sí, no? És... Sí. Explica'ns el, Mònica, què té aquest cava rosat avui que brindarem amb Sant Jordi?
Doncs mira, el nostre porta un gran percentatge de garnatxa negra, uh-huh, que ens dona aquest punt de fruita i...
Bueno, a mi m'agrada molt la garnatxa negra.
Sí, sí, sí. I és una garnatxa negra que està en una vinya de, que té uns 25 anys, més o menys, i després tenim un toc de Pinot Noir, uh-huh, que ens dona aquesta finura i aquesta elegància. I és d'una vinya que té 15 anys. Llavors, bueno, contrastem una mica aquest, uh-huh, aquest jove amb ell. I bé, sap, bueno, té una mica aromes a fruita vermella, una mica de maduixa, podem trobar grosella, inclús.
Mm. És,
i bueno, també té aquest color, elegants, no?, pell de ceba. Uh-huh.
Però és brut? És que el trobo bastant sec.
No, Brut Nature Reserva.
Brut Nature, sí, clar, per sí, això. Sí. Clar, aquest cava... amb Brut Nature encara és més arriscat, fer un rosat, mm-hmm, Brut Nature, perquè sí, sí, normalment, ja, sempre el rosat és amb Brut. Olga, el teu què és? Brut o
Brut? És Brut Nature Reserva, també.
Ah, també, Nature. Mm-hmm. Jo vaig
I el meu és Brut. Ei, perdó.
I el teu quant és, Sandra?
El meu té 6 grams litre.
6 grams, sí.
Sí, sí.
No, no, la... és a dir, que és molt atrevit fer un rosat Brut Nature, perquè sempre el concepte potser del rosat és aquell toc més dolcenc, o per l'aperitiu, per copa, mm-hmm, d'entrada, no? Mm-hmm. Doncs molt bé, perquè vosaltres segurament teniu més de consumidor del mercat nacional, d'aquí a Catalunya, sobretot, o també aquest l'exporteu, el Brut Nature?
No, nosaltres no, nosaltres aquest, el rosat, és tot nacional.
Mm-hmm. Nosaltres sí que tenim alguna exportació a Bèlgica, alguna cosa així, però sí, la majoria és nacional.
Mm. I també a nivell internacional, vosaltres que exporteu més, no veus com el rosat, jo el que he vist és que va arribar un moment que va arribar com que va estar molt de moda, no? I ara és com que s'ha estabilitzat, no? Sobretot Bèlgica, Holanda, Anglaterra, no? En aquests països és com que va pujar molt ràpid, va, yeah, pujar el consum gairebé exponencialment i després s'ha equilibrat, no?
Sí, sí, pot ser, sí, sí, totalment, sí. Sí, i també inclús, ja no parlant d'Europa, inclús fora també, no? És una mica la meva sensació, per exemple, que està passat a, com a Estats Units, no? Mm. Que igual fa uns anys teníem aquest furor, mm-hmm, i ara sembla que sí que és una mica més estable, sí.
Molt, sí, bé. I canviant ja una mica radicalment de tema, no? Moltes vegades també es diu que el cava rosat és el cava de les dones. Esteu d'acord amb aquesta frase? Perquè moltes vegades... A les dones el cava rosat. És així o no?
Jo penso que no.
Que no, molt bé. No hi ha un cava ni d'home ni de dona, no, Olga. Jo que... també estic d'acord.
Cadascú té els seus gustos, sí, independentment, sí, del sexe de la persona. I penso que també que potser si... temps enrere, potser sí, hasta per això, potser perquè era més...
dolcent,
més dolcent, clar. Sí, però que em sembla que s'hi ha anat treballant i que ja no hi ha caves per homes i caves per dones, és per tots.
Molt bé, vosaltres penseu el mateix?
Sí, sí, totalment. Jo m'atreuria igual a pensar en caves, igual per a captar l'atenció del públic més jove, si vols, però no caves per homes o caves per dones, o caves, mm-hmm, que parlen femení o masculí, no? Jo crec que igual està més resonat des del meu punt de vista, igual més amb la edat, si vols, però no tant amb el, mm-hmm, sexe, sí.
Molt bé.
Sí, totalment. Al final crec que, bueno, com deia l'Olga, al final hem d'anar traient, no?, com aquest pes social que ens ve, no?, des del passat, i ara, doncs, bueno, començar a construir coses des de... no des del gènere, sinó des d'un cava, si algú el vol consumir, doncs... el consumeixi.
Molt bé. Exacte. I que el vagi, que el compri i que se'l serveixi i el begui, oi? Mm-hmm. I que tingui aquest moment de plaer d'aquesta copa de cava. Molt bé. I ara, Olga, va, presenta'ns el teu rosat. Quin rosat ens has portat?
El nostre és un rosat, és Brut Nature Reserva, és del 22, i és 100% Pinot Noir.
Ah, molt bé, molt bé. Si vols, obre-li i el servim i així el provem.
És elegant, fresc.
Passem d'una copa a l'altra.
I és aquest cava. Jo penso que es pot beure tant a copes sense cap tipus d'acompanyament com amb un àpat des del principi de l'aperitiu fins a les postres.
Mm-hmm. Clar, el fet de ser brut nature, no?, també ajuda molt a que sigui un cava que puguis començar i acabar l'àpat amb el cava, no? És a dir, sobretot quan és brut nature, és allò que ens acompanya perfectament des de principi a fi un àpat. I aquest Pinot Noir, Olga, perquè jo, la veritat, Pinot Noir, és que sempre li dic que és una punyetera, perquè és molt difícil la vinya, no?, del Pinot Noir.
S'ha de mirar... Bueno.
Rebrots, la poda, el moment de la barema també és molt delicada.
Perquè vols que tingui acidesa, però també necessites que la pell sigui una madura. Sí, necessita atenció.
No, i a més que a la mínima se te'n va amb la botritis. Vull dir, el ser, el tenir, no?, els raïms, el ser tan apinyats, de fet, crec que el nom de Pinot Noir té referència a pinya, no? De fet, són aquests raïms tan petits i tan apinyats que aquests grans estan tan apretats que només que un et peti et fa botritis a tota la resta del raïm, no? I és una varietat molt complicada. Després, el que és una passada és que, el que dèiem, que tenim la Pinot Noir, que és complicada, tenim la dificultat de la maceració, de quin punt de maceració busquem exactament el color, la fermentació, la pèrdua de color de fermentació, i que el rosat no estigui més valorat, no? Mica tornant al que dèiem al principi, no?
Sí, sí, totalment. Sí.
Bueno, igual pel que dèiem al principi, no? Del color, al final tu el veus i el veus més lleuger, el veus... No veus tot el que hi ha darrere i simplement doncs, notes la sensació, no?, de més lleuger, de més fàcil d'entrar.
Molt bé. Boníssims tots tres, m'encanten. I uns estils molt semblants, eh? Perquè el teu, Olga, també és 22 100% Pinot Noir, el teu, Sandra, també
era 22,
és 22, i el teu,
no,
Mònica... 23. Se li nota un punt de més d'aromes primaris, eh? Potser per això també el color té un toc més violet encara. Té aquesta tonalitat violeta en la copa. Molt bé. I el que més us volia preguntar era... aquí tenim, com us deia, tres rosats, tres mirades diferents. No sé si voleu destacar alguna cosa més dels vostres caves. Aquests caves rosats que tenim avui per Sant Jordi.
Bueno, jo destacaria que les meves companyes són molt més valentes que jo, perquè una de les altres preocupacions que tenim en cenòlegs i que sempre estem en desacord amb màrqueting són les ampolles blanques.
Ah, sí? Ja. Sí, molt bé. És veritat, vosaltres...
És veritat. Jo he triat el de l'ampolla fosca.
Clar, sí, sí. Mireu, aquí veieu l'ampolla... Clar, molt de cava rosat és amb l'ampolla transparent.
L'ampolla transparent que és un altre repte més, no? Perquè no creiem en el tema del gusto de llum i tot això, la gent de màrqueting no ens entén. Jo em recordo també que quan m'ho van explicar per primera vegada a la universitat al professor, m'ho vaig mirar en plan, m'estàs prenent el pèl, però sí que passa, no? Que és, més a més, pues, el cava rosat també ha de conviure amb això, no?
Sí, pels que ens estan escoltant i no sàpiguen molt bé de què és el gust de llum, no? Sandra, si ho vols explicar...
Bueno, a veure...
No, és que mireu, aquí, no, al ser l'ampolla transparent, la llum hi està incidint, per tant, afecta.
Afecta totalment, sí, és una mica abstracta fins que a vegades no ho pateixes, no?, i realment pues, l'afecta al cava ho modifica, i precisament moltes vegades quan te trobes el color, que seria d'un bon començament que pensaríem, ostres, pues igual el color és el que primer canvia, i no, realment canvia més a nivell tant, no?, d'aromes i en boca, no? I, bueno, és una lluita també, no?, que tenim a vegades els estètics amb màrqueting, no?
Les caves estan molt fosques.
Exacte.
Sí, és que és veritat, aquesta ampolla, la verda, tenim la protecció de l'ultravioleta, per tant, l'ultravioleta no entra i no farà, i no canviarà el cava, no?
El cava.
Normalment, el gust de llum, que els francesos són els que en diuen el goût de lumière, no?, jo de vegades ho he trobat en alguns caves en ampolla transparent, es troba més en blancs que en rosats, perquè segons sembla el taní t'està protegint, el taní. Però clar, com que anem cada vegada amb caves més pàl·lids, doncs cada vegada tenim menys taní, menys càrrega de tanins. Té aquesta aroma com, de vegades recorda la col bullida.
A la col bullida, sí,
o
sí.
O una mica quan obres un paquet de pernil dolç, aquesta nota de carn una mica cuita, no? I jo sí que és veritat que és una nota que he trobat algunes vegades, però més en blancs que no pas en rosats. Però sí, l'ampolla transparent a nivell tècnic, no?
Sí.
És un...
És un enemic.
És un enemic.
És un enemic.
Com sí, bé sí, deies. Sí, sí. Molt bé. I no sé, vosaltres voleu comentar alguna cosa més dels vostres caves o del que havíeu anotat aquí que volíeu parlar, que no ens haguem deixat res del que volíeu explicar?
Bueno, no, jo crec que al final pues, el que han dit elles i en general el rosat crec que és un camp molt versàtil, que... Bueno, va bé en tots moments i bueno, que hem de potenciar una mica doncs...
el consum sí, i que el bebeu, que el gaudiu, que us encantarà i més aquests dies de primavera, no? Uh-huh. Al final sí. Sant Jordi, la primavera, total. El cava rosat, no?
Sí, sí, bueno, és això, és que diuen el color de la primavera, és això, les roses, les flors, són també les aromes que es poden trobar amb els rosats.
De fet, el vostre Olga també té una flor, no?, a l'etiqueta.
Sí.
Vull dir que...
La rosa. Pompinet,
la rosa, té una rosa. Molt bé, doncs no sé si voleu afegir alguna cosa més, us ha quedat alguna cosa per dir, del cava rosat, de les vostres varietats, de les vostres maneres d'entendre el cava rosat. Voleu dir alguna cosa més? Molt bé, doncs si us sembla, avui hem parlat de cava rosat, però en realitat hem parlat de percepcions de com el color del cava pot marcar l'estil i de com la delicadesa alhora pot ser complexa. Aquest Sant Jordi regaleu roses, regaleu llibres i obriu una ampolla de cava rosat, perquè la primavera també es veu.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Acomiadem aquest dijous, no un dijous qualsevol, sinó diada de Sant Jordi, un dia especial de carrer, de sortir, de tafanejar, de passejar, de gaudir d'aquesta fórmula màgica i imbatible que són els llibres, les roses i els enamorats. Gràcies per ser-hi. Demà hi tornem, de 9 a 12.